Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimecres, 1 de setembre, comença l'informatiu. Des d'avui, dimecres 1 de setembre i fins al dia 9 d'aquest mes de setembre es poden fer les inscripcions per participar a la caminada popular i la visita guiada al voltant de la ruta de Sant Llorenç. L'activitat, inclosa en la programació de la Diada Nacional de Catalunya Constantí, es realitzarà el pròxim diumenge 12 de setembre. Les inscripcions es poden fer a la recepció de l'Ajuntament trucant al telèfon 977-520521 o bé al correu citaprevia@constantí.cat. El preu de l'activitat és d'un euro. La caminada seguirà el recorregut de l'itinerari de l'aplicació Natura Local i comptarà amb les explicacions del guia cultural Ferran Marín. A l'inici de la caminada es visitarà el nou dipòsit municipal d'aigua de les Forques amb comentaris a càrrec dels tècnics d'Agbar. Tots els participants rebran un bal de vermut per a algun dels establiments adherits. A més, tots aquells que no la tinguin d'anteriors caminades rebran una samarreta de regal. La sortida de la caminada tindrà lloc a les 9 del matí des del Parc de la Mòbila.
La ruta de Sant Llorenç es presenta com un itinerari fàcil i variat on es poden descobrir valors històrics, naturals, paisatgístics i rurals de Constantí. Pel recorregut s'hi trobaran les restes de l'ermita de Sant Llorenç, al voltant de la qual es produeix el primer poblament del municipi al segle XII. Masos en actiu com el de Serapi, cellers experimentals com Mas dels Frares al costat de conreus tradicionals de secà, arbres singulars i camins amb llegendes. Tot plegat transcorre per camins carreters que s'acosten al medi natural que envolta el terme i a les seves arrels històriques.
I la notícia del dia és que les barreres de les autopistes AP7, AP2, C32 i C33 s'han aixecat a partir de les 8 del vespre d'aquest dimarts 31 d'agost, 4 hores abans de la data en què expiraven les concessions de les empreses que les gestionen. D'aquesta manera s'ha acabat amb un cicle de dècades en què els conductors del país han hagut de pagar per accedir a les vies de circulació ràpida. Amb tot, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va recordar que caldrà estudiar fórmules per al manteniment d'aquestes vies.
Els membres de l'entitat Prou AP7 Gratuïta Ja han organitzat aquest dimarts al vespre una marxa lenta per celebrar la gratuïtat de la via. Una desena de turismes i dos camions han circulat lentament uns 800 metres entre el peatge troncal de Vilaseca i la sortida de Salou amb pancartes reivindicatives. L'acció ha servit per rememorar la lluita de l'entitat durant els darrers anys, que ara es transforma en el moviment Mai Més. L'objectiu de la plataforma serà evitar la implementació de qualsevol tipus de pagament a aquestes vies, com podria ser el sistema de la vinyeta.
I una de les principals conseqüències d'aquesta desaparició dels peatges és que els ajuntaments perdran els ingressos anuals que rebien en concepte d'IBI i que percebien perquè l'autopista passava pel seu terme municipal. A la nostra demarcació, el municipi que més perd és Tarragona, més de mig milió d'euros pels prop de 12 quilòmetres de l'AP7 que passen pel terme municipal. El segon municipi que deixa d'ingressar una major quantitat de diners és Constantí, amb 161.000 euros per als 4 quilòmetres que passen per aquest terme municipal, una xifra similar a la que deixarà de rebre Montblanc per l'AP2.
En declaracions a TAC12, l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, espera que la finalització dels peatges suposi una nova revolució industrial. Sánchez considera que les empreses instal·lades al polígon se'n podran beneficiar, ja que es traduirà en una reducció de les despeses. El consistori constantinenc confia a compensar la pèrdua d'ingressos per la fi de la concessió amb l'arribada al polígon de noves inversions industrials com la d'Amazon.
Aquesta dinamització també del polígon, i esperem amb l'esperança de que ara, un cop ja que veiem ja el final, no, d'aquesta pandèmia, pues que el món empresarial i tota la inversió pues comenci a créixer i a crear nous llocs de treball i més inversió.
La FEAT, la Federació Provincial d'Autotransport de la província de Tarragona, s'ha posicionat aquest dimarts sobre aquesta finalització dels peatges a les autopistes i ho ha fet per mitjà d'un comunicat que va més enllà de la mitjanit d'aquest dimarts i obre el debat sobre si s'haurà de continuar pagant per utilitzar-les.
Una possibilitat que l'entitat rebutja frontalment. Des de la FEAT afirmen que les concessions desapareixen i es deixen de pagar unes abusives i vergonyoses tarifes, però alerten que no es canti victòria i sobretot que ningú es cregui el missatge que el no pagar peatges es circularà gratis.
Canviem de tema, parlem ja de les dades epidemiològiques que es mantenen estables a Constantí, que avui tampoc ha sumat cap nou cas positiu respecte al darrer balanç. El risc de rebrot puja fins als 258 punts i la velocitat de contagi es manté en 1,19. Segons les dades que facilita el Departament de Salut de la Generalitat, el nombre de positius acumulats des de l'inici de la pandèmia a Constantí és de 670.
Segons informa l'Ajuntament de Constantí, actualment hi ha 8 persones cursant la malaltia al municipi.
I la pressió hospitalària al Camp de Tarragona ha baixat considerablement. En aquesta darrera actualització, el Departament de Salut ha notificat 11 altes als hospitals de la regió. Són 63 les persones encara ingressades i 3 persones més que han deixat les unitats de cures intensives. En queden 25 ingressades a les UCI. S'ha notificat una nova defunció, parlem ja de 1.193 defuncions a la regió sanitària des de l'inici de la pandèmia. Els principals indicadors de referència evolucionen de manera diversa. El risc de rebrot ha baixat amb poca intensitat al Camp de Tarragona, situant-se en els 142 punts, i la taxa de confirmats ha baixat fins als 70 casos per cada 100.000 habitants. La velocitat de propagació, l'RT, ha experimentat una breu pujada fins a assolir el 0,81.
S'han notificat una 80 de nous positius a la regió del Camp de Tarragona. En les últimes 24 hores, l'acumulat és de 59.399. El procés de vacunació ha continuat a un ritme moderat, amb la injecció de 2.500 pautes completes durant l'últim dia, 410.488 en total.
I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes analitzaran aquesta tarda la possibilitat d'administrar una dosi de reforç en pacients immunodeprimits per trasplantament o en tractament oncològic i també revisaran els aforaments que es van pactar a principis del mes d'agost en els grans esdeveniments esportius. Els primers col·lectius que podrien rebre una tercera dosi van ser avançats dilluns per la ministra de Sanitat, Carolina Darias, si bé va preferir no anticipar-se a la proposta en la qual els experts de la ponència de vacunes, que es reuneixen també avui, porten treballant des del mes de juliol.
Sanitat espera a més els resultats dels assajos de Pfizer i Moderna, així com el pronunciament que ha de fer l'Agència Europea del Medicament, organisme que fins a la setmana passada encara no havia determinat quan podria ser necessària una dosi de reforç, ni tampoc en quines poblacions caldria centrar-se.
Més notícies. El comitè de vaga del 112 ha interposat una denúncia a Inspecció de Treball a l'empresa Ferrovial, actual adjudicatària del Servei d'Emergències de Catalunya, per manca d'informació i obstrucció de tasques del comitè de vaga. Des de l'inici de la vaga indefinida, el passat 21 d'agost, el comitè de vaga, segons ha explicat en una nota de premsa feta pública aquest dimarts, no ha pogut dur a terme les seves tasques degut a la manca d'informació per part de l'empresa, tot i haver-se sol·licitat de manera reiterada.
Així doncs, Ferrovial, a data d'avui, no ha facilitat el conjunt de dades reclamades per tal de que els representants legals, els treballadors dels dos centres, de la Zona Franca i Reus, puguin controlar que s'estan respectant els serveis mínims establerts per part del Departament de Treball. La gestió d'una vaga indefinida és una taxa completa i en la que intervenen molts factors, i per aquest motiu asseguren que és tan important que el comitè de vaga disposi de la informació pertinent per tal de poder assegurar als treballadors que l'empresa no està vulnerant els seus drets.
I també avui comença el procés d'inscripció als cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística, que recupera aquest curs la presencialitat. Des d'avui 1 de setembre ja es pot sol·licitar fer una prova de col·locació. La inscripció preferent és a partir del 6 de setembre i la inscripció general a partir del 13. La novetat d'aquest primer trimestre del curs 2021-2022 és que els serveis de català de Constantí, Tarragona, Salou, Vilaseca, Calafell, el Vendrell i Valls tornaran a oferir els cursos presencials, sempre prenent les mesures sanitàries pertinents. Els nivells que s'ofereixen són tots els possibles des de l'inicial fins al superior, a nivell C2.
La prova de col·locació és un requisit indispensable per a aquelles persones que tinguin un mínim coneixement de la llengua però que no puguin justificar-lo amb un curs anterior del centre o amb un certificat oficial de la Secretaria de Política Lingüística. La prova és gratuïta i es pot escollir si es fa en línia o en servei oficina proper. D'acord amb la normativa dels cursos del Consorci, els resultats de la prova de nivell tenen una validesa de 2 anys, durant els quals la persona interessada podrà formalitzar directament la inscripció en els períodes corresponents. La inscripció als cursos començarà el 6 de setembre de manera preferent per alumnes del Consorci del darrer any i a partir del 13 de setembre per al públic en general. La inscripció es tancarà el dia 15 de setembre.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. Per les properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, arrenca aquest mes de setembre i ho fa de la mateixa manera que va acabar el mes d'agost, amb un temps més propi de finals d'estiu i principis de tardor, un temps remogut, inestable. Aquesta matinada hi han caigut algunes precipitacions, alguns ruixats cap a l'àrea del Camp de Tarragona, que sembla que repetiran encara al llarg d'aquest matí. S'espera doncs que aquestes precipitacions segueixin afectant aquestes comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre, en conjunt ruixats moderats, puntualment algun de fort, i a la tarda sembla que aquestes precipitacions quedarien una miqueta més al marge i afectarien sobretot àrees del Pirineu i del Prepirineu i comarques de Ponent, amb unes temperatures que avui es mantindrien similars. De cara a demà, nova tongada de precipitacions, de nou una jornada inestable, amb ruixats i tempestes que avançarien de matinada i fins a migdia, d'oest cap a est, afectant també la zona del Camp de Tarragona, d'intensitat, ja ho hem dit, moderada o fins i tot puntualment forta. Ho anirem seguint detalladament amb alguna calamarsada i alguna pedregada. Això sí, demà a la tarda sembla que les precipitacions afectarien només àrees de l'interior, al voltant de les muntanyes de Prades, Montsant, també la zona de l'Alt Gaià, amb un ambient que serà una miqueta més fresc. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Arribem així al final de l'informatiu d'aquest dimecres 1 de setembre. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio a les 3, a les 6 i a les 9 del vespre. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.